después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen. La Teua Radio, Radio Villarreal.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheriche, el mito de Gunal, es esta, va Cheri, está solo unal, y la pasa, está solo unal, eral, unal, unal, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterres
i Seila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Mi tiempo, mi plan.
Arribem a la 1:08 del migdia, repassem l'actualitat política provincial i local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que ha editat el primer gastromapa Castelló Ruta de Sabor com a nova eina de promoció turística per als pobles de la província. Aquest nou recurs ja està a disposició dels establiments, empreses i entitats públiques que formen part del producte turístic Castelló Ruta de Sabor que impulsa el govern provincial per a generar noves oportunitats turístiques i de desenvolupament en els municipis de la província. El diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, ha assegurat que es tracta d'una eina promocional que, junt d'altres moltes, donarà a conèixer dins i fora de la província per a seguir atraient a nous visitants als pobles. El gastromapa Castelló Ruta de Sabor indica quins són els productes gastronòmics autòctons de cada zona de la província, al temps que suggereix una sèrie de rutes a través de vinyedos, per exemple, per a visitar vinyedos, per a degustar sabrosos plats en els restaurants, també per a conèixer el procés productiu dels formatges o olis o reconèixer en el patrimoni històric dels municipis aquesta tradició gastronòmica. Les rutes són la ruta del vi de Castelló, la ruta de l'oli i les oliveres mil·lenàries, el territori de la cultura marítima i pesquera, territoris formatgers i territoris de la trufa. Repassem l'actualitat de diferents municipis de la província. Ens anem a parlar de més de 70 agents de desenvolupament local que es donen cita en l'aeroport de Castelló en una jornada sobre territoris intel·ligents. Concretament, més de 70 professionals del desenvolupament local en una jornada tècnica que porta el títol Territoris Intel·ligents i Desenvolupament Local. L'esdeveniment l'organitza l'Associació de Tècnics en Gestió del Desenvolupament Local de la província de Castelló, la Universitat Jaume I i l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. Contempla la realització de diverses ponències i taules de treball simultànies que giren entorn a l'aplicació de les noves tecnologies com un factor de competitivitat i dinamització del territori. I a la capital de la Plana es presenta la nova eina que ofereix informació sobre els immobles gestionats per l'Ajuntament. El regidor de Transparència i Modernització, Ignasi García, ha presentat una nova eina del panell de govern obert, gràcies a la qual aconsegueixen un nou objectiu de l'acord del Grau en pro de la transparència i gràcies a la qual els castellonencs podran fiscalitzar a l'equip de govern fent que l'auditoria ciutadana siga una realitat. El panell de govern obert de la web municipal ofereix des d'avui una nova secció amb informació sobre els béns immobles gestionats per l'Ajuntament de Castelló i dona possibilitat de consultar a través de documents en formats PDF i Excel les dades de les propietats, així com localitzar-les geogràficament en el mapa del Geoportal. La nova eina de transparència ofereix informació tant de les propietats del consistori com d'aquelles que li han sigut cedides o que estan llogades. Almassora pren la flama de les festes del Roser. L'espectacle de música i llum preparat en la plaça Major obrirà la Setmana Gran en la vila. Abans que la reina de les festes, Maria Portalés, dispare el coet anunciador dels festejos al costat de la seva cort d'honor, les celebracions s'aniran obrint pas al llarg de la jornada amb la visita a la veïna de més edat, la inauguració de les diferents exposicions i l'obertura del Casal del Vi. Segons explicava des de l'alcaldia, deia que feia una crida a la diversió, però amb responsabilitat. L'alcaldessa Mercè Galí també explicava que s'han de viure unes festes amb tolerància i amb respecte, especialment cap a les dones, també amb convivència pacífica. Ens quedem ara a la localitat de Vila-real. En primer lloc, parlem de l'oposició del Partit Popular. Era la regidora Dora Llop la que feia una valoració i un repàs de les diferents mocions que se presentaven des del Partit Popular, concretament des de l'àrea social. Una d'aquestes mocions que es presentava per part del Partit Popular i que li ficava especial atenció era la falta de sensibilitat per part de l'equip de govern perquè segueix sense pagar a les associacions de veïns les subvencions. Escoltem, per tant, la crítica del Partit Popular.
Nosaltres, en aquest cas, en el 2018, però com sabeu, portem molts anys reclamant que se paguen a les associacions en temps i forma i que siguin els primers en cobrar. Així, concretament, demanaven que les promeses que estaven pressupostades i estaven incomplides en el 17 i en el 18, que se pagaren. Perquè avui és l'hora que a les associacions, a les entitats socials sense ànim de lucre, com a Aviar, com a Alcohòlics Rehabilitats, com les associacions de jubilats del poble, no s'ha pagat absolutament res de les subvencions concedides del 2017. I el pitjor és que no saben encara per on han de vindre les ajudes del 2018, ni tan siquiera si va haver convocatòria, perquè, clar, aquestes convocatòries normalment se presentaven en juny i estem en octubre i encara no saben absolutament res. Una altra idea, una altra queixa, una altra suggerència dels veïns que s'ha presentat a través del Partit Popular dins de l'àrea que podíem denominar social i que no s'ha complit ni per Benlloc ni per Bloc Compromís. Nosaltres, en aquest cas, en el 2018, però com sabem...
Al mateix temps també els parlem de que José Benlló, l'alcalde de Vila-real, Amparo Marco, l'alcaldessa de Castelló, són els millors retribuïts en l'any 2017 segons el sistema d'informació salarial de llocs de l'administració, l'ISPA. En la província, qui més va cobrar en 2017 va ser l'edil, el primer edil de Vila-real, José Benlló, amb 65.649 euros, seguit d'Amparo Marco, alcaldessa de Castelló, amb 52.867. El podio el tanca el regidor d'Onda, Ximo Huguet, que va percebre 50.587 euros, seguit per Tània Baños, l'alcaldessa de la Vall d'Uzó, amb 46.557. També la seguís l'alcaldessa de Benicarló, l'alcalde de Betxí, així com el de Borriana i Moncofa i la Vall d'Alba. Dintre dels alcaldes que tenen retribució en Castelló, els que cobren menys són Miguel Gàmiz, de Sacanyet, i Maria Mercedes Cortés, de Benafigos, aquests dos amb 100 euros anuals. Canviem d'assumpte i és que avui s'ha presentat, s'ha signat el conveni entre la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Vila-real, un total de 140.000 euros per a crear un centre d'interpretació, així com millorar els accessos de la Basílica de Sant Pasqual. A la signatura d'aquest conveni han estat presents el president de la Diputació, Javier Moliner, l'alcalde de Vila-real, així com part de la Corporació Municipal, també els amics del Pouet del Sant i la Fundació Caixa Rural Vila-real, tots membres de la Fundació Sant Pasqual. El primer que podem fer és escoltar les paraules per part de l'alcalde de Vila-real, José Benlló, que ha explicat concretament en què consisteix aquesta signatura del conveni entre la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, evidentment, pues, a partir d'ara, el que vull dir és que tenim moltes coses per celebrar, avui és una històrica, és una obra. Fa 20 anys que no fem obres en la Basílica de Sant Pasqual, és algo important, més de 20 anys. Evidentment un patrimoni com este ha d'estar mantenint-se i actualitzant-se de forma continuada i des de luego pues, crec que és un pas important en el nou conveni que també vam parlar el president i jo, vam dir bueno, pues, la Diputació assumirà el tema del centre d'interpretació, el president immediatament el centre de visitants se va ficar a la disposició i nosaltres des de l'Ajuntament hem aprovat també un conveni que signarem en breu i que el que va dirigit és a millorar tot el tema de l'accés, d'un dels accessos de l'església i a crear el coro. Poquetes esglésies com la nostra, i és basílica, real, no tenen coro i quan fem algun tipus de missa cantada o etcètera, tenen que estar en terra, tenen que estar apartant coses del mig, etcètera, i bueno, jo crec que completaria, evidentment, d'una manera important aquesta infraestructura que és fonamental, com dic, per als vilarealencs i molt més allà. També està aquest conveni, com dic, de 70.000 euros que en breu ja signarem, que estem tramitant.
Al mateix temps, el primer edil ha explicat quin és el termini, quan serà realitat aquest centre de recepció de visitants.
Avui, precisament, en aquests moments, el que signem és el conveni en la Diputació que ens aporta els 68.000 euros, és a dir, avui hem aconseguit la financiació. A continuació d'esta reunió i d'esta roda de premsa que hem fet i la signatura del conveni, anem a reunir-nos el patronat, ara mateix a anem a tindre aquesta reunió en la que en un punt de l'ordre del dia va ser adjudicar el projecte a una de les empreses. Val? N'hi ha diversos pressupostos damunt de la taula en els quals cada un ens planteja també un temps,
i un preu. El preu més o menys estava alrededor de lo que havíem comentat. Si al final se n'anava un poquet més, molt poquet, pues estàvem dispostos a assumir-lo per part de les propis monges clarisses. No n'hi havia problema si n'hi havia una molt xicoteta diferència, 3.000, 2.000 euros o qualsevol cosa, que crec que era la diferència en els projectes. Però des de luego ahí el tema està ara en que, evidentment, m'entendran per confidencialitat i per respecte al patronat que se fa ara, que antes de que decidim l'empresa que se té que quedar el projecte i tal, no planteges plaços perquè dins de l'oferta va també els plaços. No?
Finalment, el president de la Diputació, Javier Moliner, explica els detalls d'aquest centre d'interpretació.
Intentar que un visitant que arribi ací, en aquest cas que et pugui tenir capacitat per albergar inclús un autobús, de les places que caben en un autobús, que caben les 54 o 55 places que caben en un autobús, que puguen ser rebuts en un lloc en condicions, que acondicionant també els serveis, els asseos, per a que puguen estar en condicions per a poder rebre aquestes visites i poder rebre's pues, amb un audiovisual que d'alguna manera introduïsque la figura del sant, el paper del sant, i que sàpien els visitants a partir d'aquest relat, d'aquesta història, que és el que van a trobar-se ací dins, no? Que van a trobar per una part un museu que versa i glossa un poc la figura de Sant Pasqual amb una sèrie d'iconos i de referents que d'alguna manera pivoten i circulen a través de la seva vida, i després van a trobar-se l'espectacularitat de la basílica, del sepulcre, i que tot això acaba convertint-se en un recurs turístic. No? Abans ho dia, moltes vegades ens parem quan tenim el patrimoni, no? I el turista, avui especialment, no busca tant el poder veure algo que a través d'un smartphone ho pot veure en qualsevol moment, sinó experimentar, conèixer la història, sentir el relat, emocionar-se. I això implica l'acondicionar aquest recurs patrimonial a una sèrie de condicions que crec que amb aquest projecte complirem i que ens permetrà pues, tindre per a Vila-real un nou espai d'oportunitats i per a la província un motiu més d'orgull.
Al fil d'aquesta resposta, l'alcalde de la ciutat ha explicat on s'instal·larà aquest centre d'interpretació.
En l'espai on ens reunim el patronat, on s'instal·la el Belén, fantàstic que fan l'Associació d'Amics del Poet, i l'espai d'ahir, les germanes clarisses van estar d'acord en que farem aquesta reforma allí dins, i la dignificarem, és a dir, la farem moderna, li ficarem una pantalla, li ficarem un canyó projector, li ficarem unes cadiretes d'espera per a poder-se sentar a veure aquest vídeo de recepció, és a dir, aquest és l'espai, el que tenen ahir al costat de la nostra oficina de turisme, i aquest espai és el que se va actuar i se va reformar, també inclús la fachada, s'arreglen els ventanals, se dignifica tot això, i jo crec que això serà, com he dit, una de les obres que ens feia molta il·lusió i històriques, no? Perquè ahir també és on es reuneixen l'Associació d'Amics del Poet.
Fins ací, aquest repàs per l'actualitat política provincial i local quan arribem a la 1:23 minuts del migdia. Fem una pausa de seguideta, anem a presentar-los més convidats.
Ese Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. Ese Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en eseservicios.es.
¿Eres universitari i vols aprovar les assignatures de comptabilitat, matemàtiques, MOF, micro i macroeconomia o física? Confia en l'experiència dels professionals de A l'Acadèmia. A més, repàs de totes les matèries de primària, ESO i batxillerat, també anglès. Pels matins es trobaràs al carrer d'Honori García i García 11 a l'entorn de la Universitat Jaume I de Castelló i també a l'avinguda de Pius 12 30 Entresol de Vila-real. Millora la teua formació a l'Acadèmia. Telèfon 629 68 77 05.
Sempre Rápid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rápid, siempre a su servicio. 964 04-9422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Villarreal. Tu tienda de salud natural.
Campanya de renovació d'abonaments de les arts escèniques. Renovacions del 24 al 28 de setembre. Noves inscripcions de l'1 al 5 d'octubre. Sols has de passar per les oficines de l'Auditori en horari de 10 a 2 i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació a www.cultura.vila-real.es. Gaudeix del Teatre Vila-real. Ajuntament de Vila-real. Regidoria de Cultura. Vila-real avança.
Panadería Marisa es sinónimo de una gran variedad en pastelería y repostería elaborada artesanalmente. Ven y aprovecha nuestra promoción todos los días de 1 a 2 de la tarde la bollería a mitad de precio. Además disponemos de servicio mini market. Abrimos domingos y festivos cada día con una oferta diferente. No lo dudes y ven a visitarnos. Calle Hospital 17 de Villarreal, teléfono 964 74 36 52.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations.
Una 27 continuem en directe a la 92.2. De seguida obrim aquest espai a la sexualitat amb la sexòloga Lara Antiquino, però abans anem a recomanar algunes rutes senderistes, en aquest cas a la província de Castelló i amb la possibilitat de fer-ho amb xiquets, és a dir, que és una ruta accessible, no? I no molt complexa. Una informació que trobem al web castellonenrutacultural.es. Una de les propostes és fer una ruta per la Rambla de Celumbres, el territori dels voltors. Uns 8 quilòmetres de recorregut recomanada per a tots els públics. En el nord-est de la província de Castelló, en els ports, es troba el paratge natural municipal Rambla Celumbres, anomenada Cellumbres en la zona. Tot i que compta amb un patrimoni natural i cultural espectacular, és una zona per a descobrir inclús per als propis castellonencs. Es proposa, doncs, un recorregut en el que els protagonistes seran a parts iguals, roca, vegetació i les aus. En la primera part es partís o s'inicia al Portell de Morella i es poden veure nombroses construccions de pedra en sec amb molts bons exemples de barraquers, bancals, assagadors, entre altres elements. A poc el bosc va guanyant terreny als antics bancals i es pot observar la biodiversitat d'aquestes terres a l'anar descobrint el pas dels caminants roures valencians, ginebres i altres exemplars d'auró que en la tardor destaquen en els seus colors rogencs i grocs entre les masses dominants de pi negral i carrasca. Però la sorpresa, diuen els que han fet aquesta ruta, ve després de travessar el xicotet altiplà que apareix darrere del bosc. De sobte, sense avís, hi ha un enorme tall de més de 200 metres que la Rambla deixa té en el terreny rocós i que es pot veure des de la part alta de la Roca Roja, contemplant els meandres de la Rambla i els enormes penya-segats de les parets que la rodegen. Es poden descobrir els últims protagonistes d'aquesta jornada d'excursió, els voltors. que senyoregen aquest territori on tenen una de les seues colònies de cria a la província de Castelló. A més, altres, com falsies, avions roques, milotges o àguiles reials. I anem amb la segona, avui ens quedem per ací perquè tenim més convidats. Anem a conèixer el naixement del riu Palància. En concret ens anem cap al Toro, aproximadament 8 quilòmetres, també una ruta per a tots els públics. Ens endinsem en els termes de Begís i el Toro, en la comarca de l'Alt Palància, on naix el riu, que li dona nom en un vall amagada entre els darrers contraforts del sistema ibèric. Partim de Begís, típica localitat de muntanya rodejada de natura, barrancs impressionants, el riu, la mítica penya Escàbia, que configuren bellíssims paisatges que es complementen amb llocs de valor històric i patrimonial com Los Arcos, un aqueducte d'origen romà. El recorregut s'inicia a l'àrea recreativa de la Font dels Cloticos, on es comença a caminar entre pins per una pista que va guanyant altura a poc fins a convertir-se en una senda per la qual s'ha de creuar el barranc del Resinero, afluent del Palància, i travessar en alguna ocasió el propi riu per pedres fins a arribar al estret del Cascajar, una microreserva de flora en la serra del Toro i el naixement del riu Palància d'aigua, del qual brolla als peus d'una gran roca. Però els més aventurers es poden endinsar, si les condicions així ho permeten, per una estreta gola en què apenes entra una sola persona i que ha estat llaurada pel pas de l'aigua de la roca. De tornada es pot prendre una xicoteta desviació per una senda que porta els caminants fins al Molinar. Es tracta d'un poblat reconstruït, un lloc pintoresc, amb pedres de molí, una original font, una cascada i un assut. Doncs bé, aquestes són avui les dues propostes que trobàvem, com dèiem, en Castelló en rutacultural.es, rutes senderistes amb xiquets per la província de Castelló.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil. Calle Mayor San Jaime 54, Vila Real. Teléfono 652-03-94-45.
Agricultor. Con Spintor Cebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Spintor Cebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
I com ja vos anunciàvem, aquesta setmana, o avui mateixa, comença una vegada més aquesta nova etapa amb la sexòloga Lara Antiquino. Una etapa en la que anem a contar moltíssimes coses, anem a averiguar molts temes relacionats amb sexualitat i en educació sexual. Jo crec que què millor que presentar-la de seguideta i a veure què ens conta. Lara, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Benvinguda a ta casa una vegada més. Què tal l'estiu?
Pues moltes gràcies per la benvinguda i la veritat que l'estiu bé, curtet, però bé.
Bueno, i ara, altra vegada, les piles carregades, amb moltíssimes ganes de que ens contes i que ens descobrisques coses que moltes vegades sempre diguem que el sexe o la sexualitat ha sigut un tabú i nosaltres volem anar destapant tots aquests tabús.
Sí, com ja vam comentar en els programes passats, la sexualitat forma part de la nostra vida i poder tractar aquests temes amb naturalitat és algo que ens va faltar a tots, tant per a sentir-nos més còmodes com per a disfrutar-ho més. El que passa que aquesta nova temporada de programes, arrel un poc dels correus que hem anat rebent i de les suggerències que la gent ens plantejava...
Molt bé, Lara, abans de que continues, anem a contar ja de quina forma poden fer les seues suggerències, els seus comentaris, el que vulguem fer, ja saben que tenen obert un correu electrònic.
Sí, el correu electrònic és lara.antiquino@gmail.com.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, perquè de cara als propers programes ella anirà recollint tots aquests temes que vos interessen i que podem anar tractant relacionats en el que vosaltres considereu. També pot ser en la part més emocional, no? de les relacions de parella.
Sí, com precisament en tots els programes hem tractat i hem remarcat que la part emocional sempre va lligada a la part sexual, en aquesta nova temporada anem a tractar també temes més relacionats amb la emocionalitat, temes més de parella que no tinguin que necessàriament veure en el sexe, i temes també molt importants dins del tema de l'educació sexual, com per exemple el tema de la prevenció de violència de gènere. Donat que cada volta hi ha més casos, ara tenim un molt recent que va passar justament en Castelló, que mos pilla al costat, sí. I això va sent algo que resulta indispensable tractar, pues considere que a través d'este mitjà que mos escolta molta gent i que pot ser molt productiu també per a tindre molt en compte quines conductes són acceptables i que no, que és amor i que és control, poder treballar estos aspectes també encara que no tinguin que veure necessàriament d'una manera directa amb el sexe.
Sí, perquè n'hi ha vegades que donem per sentat que n'hi ha conductes que són normals, no? Perquè les tenim tan interioritzades en la nostra societat que pensem que són habituals i no és així. Hem de saber distingir entre l'amor i el control, com tu deies.
Exacte. Hi ha moltes vegades que ja quan comencem en una relació, sobretot al principi que és tot bonic i que no te dones tant de compte de la realitat, que vius en un món, en unes ulleres de color de rosa, pues tendeixes a confundir algunes conductes que tenen més relació en el control en l'amor. Per exemple, el tindre que dir en tot moment on estàs o en qui estàs no és perquè l'altra persona vol saber en tot moment de tu perquè necessite de tu, és que l'altra persona t'està controlant. I quan hi ha necessitat, entonces ja no estem parlant d'amor, estem parlant de dependència. I això és molt important, donar-se compte a temps per a tractar de combatre aquests conductes i deixar els límits clars, perquè encara que tinguem una relació i puguem tindre una dependència sana l'un de l'altre, la independència és fonamental també dins de la relació. I moltes conductes de les que avui en dia te porten a la violència de gènere o a 3 anys, en anys anteriors, ens han portat, és important detectar-lo per a poder treballar-lo i poder tenir clar que és acceptable i que no és dins d'una relació, per molt que jo vulgui la persona, si aquesta persona el que exerci sobre mi és una força de control, però no d'amor, la relació és tòxica.
Clar.
I a la llarga, i ja no tant a la llarga, a la curta, acabes en perjudicial tant per a un com per a l'altre.
Doncs serà un tema que ampliarem en un dels programes que tindrem al llarg d'aquestes setmanes. Estaràs en divendres, com el tal dia com avui, per a contar-nos molts temes. Evidentment, també parlarem de sexe perquè forma part de la vida de tots, encara que vulguem ocultar-ho.
No, el sexe seguirà sent un tema dels principals, però també relacionarem molts altres. Ara, per exemple, pues, un tema que si no tratem la setmana que ve, tratarem molt pròximament, podria ser com afecta el canvi d'estacions o la incorporació a la rutina en les relacions sexuals, perquè durant les vacances tots estem molt més relaxats, hi ha més temps i disfrutem molt més del sexe, però què passa quan torna la vuelta al cole, per dir-lo així?
Ai, rutina, no?
Exacte.
I rutina també a l'hora de tindre sexe. Que sé.
Pues no hauríem de caure en això, però setembre, octubre són mesos que tornem a la rutina en general. Rutines d'horaris, rutines d'obligacions, rutines d'aficions, rutines de tot en general. Però, claro, dins de lo que són aquestes rutines no tenim que descartar el tindre sexe en la nostra parella o en nosaltres mateixa, que ja ho hem comentat altres vegades, i, per supost, no convertir les rutines en monotonia, que una cosa és que tu tingues un horari i l'altra que acabes convertint en rutina el que és el teu dia a dia. Una cosa és que sigui algo que tu tens més o menys pautat aixina i l'altra que acabes en avorrit. El que no volem és que caigui en l'avorriment, perquè l'avorriment nos porta a no disfrutar el sexe com ens agradaria, a fer-lo per obligació, que al final això és el que no volem.
Claro, perquè el sexe se pot disfrutar de moltíssimes maneres, maneres innovadores que també aprofitarem per a descobrir, no?
Clar. Això no ho descartem en ningú moment. El tema de tractar diferents opcions que s'enisquen un poc de lo habitual o del que sempre fem dona molt de xoc a la relació i a la parella, i aquesta xispa és important mantindre-la, perquè si no el sexe passa a un segon pla i això acaba afectant a la parella, i és precisament el que volem evitar amb aquests consells que anem donant setmanalment.
Lara, I parlàvem de sexe en emocions i sexe sense amor. Això també se pot parlar sobre ell?
Sí, tu pots tindre sexe amb amor o sexe sense amor. Les relacions, el sexe pot basar-se únicament en una relació física. Moltes vegades els polvos d'una noche que se diuen se basen únicament en l'atracció que has sentit tu en esa per a esa persona en ese moment puntual. Ahí ni hi ha afecte, ni hi ha ningú tipus de sentiment, ni hi ha ningú tipus d'emocionalitat relacionada amb l'amor. Hi ha físicament una atracció.
Però a pesar de que siga que no n'hi hagi ningú tipus d'amor, se pot mirar una miqueta per l'altra persona, no? També. O en aquest tipus de sexe no se mira per l'altra persona, se mira per el plaer propi, simplement.
A veure, el plaer propi hi ha que mirar-lo sempre, tant tingués atracció emocional, diguem, o n'hi hagi amor per l'altra persona o no n'hi hagi. Està clar que tu és molt agradable per a les persones fer disfrutar a l'altra i veure com disfrute perquè tu li ho estàs provocant, però també és important que tu no te descuides i que sols te centres en l'altra persona. En les relacions que sols se basen en un físic, com per exemple estem comentant, a vegades pots tendir més a preocupar-te per el teu propi plaer, però no necessàriament descuides el de l'altra persona, perquè al fin i al cap el que vos ha unit és precisament que els dos volíeu sexe, entonces se trata de disfrutar els dos, el que passa que a vegades com no tens ese coneixement previ d'aquesta persona,
no saps
exactament el que li agrada, però com hem dit altres vegades, la comunicació en el sexe és important, encara que no conegues a l'altra persona, li pots preguntar que no passi res. És que, a veure, has tingut que tindre algun tipus de conversació prèvia antes d'arribar al llit, no? Pues en el llit també pots preguntar o seguir tenint conversació.
Doncs sí, bueno, són molts temes, que avui estem tocant en pinzelladetes, perquè això anirem comentant-los poquet a poquet, de forma més àmplia, i important també parlarem d'educació a nivell sexual, educació perquè tu consideres que és fonamental educar des de ben menuts, no amagar.
Exacte, jo sempre he dit que des de ben xicotets n'hi ha que tractar de normalitzar aquest tema i tractar-lo com qualsevol altre. Igual que els podem parlar és que d'un sinfín de temes que no ens provoquen ni ens generen ningú tabú ni ninguna incomoditat, el sexe hauria de ser un mes. Evidentment, a un xiquet, a una xiqueta de 5 anys, no anem a parlar-li de relacions sexuals com a tal, però sí que començarem a donar importància a tot el seu cos, incluint, per exemple, els genitals. En aquesta etapa, precisament, dels 5 anys, que és quan més curiositat a nivell genital tenen i comencen certa exploració, és important que reben un mensatge positiu sobre els genitals i el que això implica i no tractar-lo com algo que no s'ha de fer o com algo que no es deu. Entonces, la educació sexual sempre està present d'una forma o d'una altra i abordar-lo d'una manera més positiva o més negativa condicionarà la moral sexual que aquesta persona va ser creant des de la infància i això li repercutirà en l'edat adulta.
Això deuria tractar-se als col·les?
Jo ho tracte en els col·les. Jo treballo l'educació sexual des de primer de primària.
Molt bé.
Treballo en els col·legis i treballo en els instituts. I en molts col·legis sí que comencen a treballar-ho ja des de primer de primària. Al principi, clar, com és un tema que impacta, preferien treballar-lo en el tercer cicle, que seria 5è i 6è. Però arrel de veure lo bé que funciona i tots els temes que abarque, tema autoestima, tema imatge, tema llenguatge sexista, prevenció de la violència de gènere que comentàvem també, pues són temes que anem tractant ja també des de primer.
Doncs me pareix interessantíssim i precís haver de tractar-lo des de primer de primària. Mm-hmm. Algo que s'ha d'incorporar i que s'ha de reforçar després en cada casa, no? No pot ser que se plantege en un col·le, en una aula i que després en casa se trate tabú.
Clar, això seria lo ideal. Lo ideal és treballar en els conceptes que treballes en els alumnes, treballar-los també en els pares i les mares. Lo que passa que realment així no tenim encara aquesta adaptació curricular de l'educació sexual en els centres educatius, però com sí que hi ha col·legis que per decisió pròpia ho incluïssin, entonces poder treballar-lo en l'alumnat i també des de casa és el complement perfecte per a que el tema no se quedi a mitges.
Doncs bé, així ens quedem, Lara, que avui una presentació del que serà aquest espai de sexualitat. Trencarem tabús, ja sabeu. Lara Antiquino, gràcies.
A vosaltres.
tiempo, mi plan. ¿Quieres estudiar en la UNED? Matricúlate hasta el 23 de octubre en uno de los 26 grados que ofrece el centro asociado a la UNED en Villarreal. Pero la UNED es mucho más. Suma idiomas, cursos de acceso a mayores, cursos de extensión universitaria. Toda la información en www.unedvila-real.es. Construye tu futuro. Este año, apúntate a la UNED.
I un divendres més parlem de música, la 92.2 de la freqüència modulada, gràcies a aquesta cita urbana musical i solidària que en setembre més ara ens presenta en programació. Avui tenim un complet, tenim els organitzadors, a la entitat col·laboradora d'aquest mes i també al músic que estrena aquest mes el cicle. Així que anem saludant des de l'organització. Javi López, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim a David Simón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Entitat col·laboradora que és més és Pintando el Camino en Rosa, Spanion, i per això tenim així a la seva, diguem, cara visible a la localitat, Amparo Alcaraz, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I la part musical avui arriba amb Perico Xaman. Perico, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Doncs avui tenim complet, com hem dit, tots els representants que fan possible aquesta cita, però en primer lloc parlem de com ha anat la setmana passada i un balanç, ja diguem, del primer mes després del paro estival. Javi.
Hola, bon dia, Vina. Pues molt bé, el mes passat vam tindre un balanç molt positiu, a pesar de los pesares, com diuen sempre, de l'horatge, de condicions adverses, però la veritat que el diumenge passat, que me costa dir diumenge perquè és la primera que ho hem fet en diumenge, i ha tingut una rebuda molt, molt interessant perquè la gent va acudir, tenien al costat la fira Antiguetats, i també jo crec que això va ajudar una miqueta perquè la gent sentia la música i veia, estava fixant-me des del cantó i veia que la gent estava com, d'on ve la música? I s'apropaven i no sé, pues, va veure que el Dioni va tindre un públic diferent al que té habitualment, a unes hores que no són habituals tampoc, i no res, la gent se va quedar en ganes perquè s'ho van passar molt bé en Fakir, li va fer participar molt a la gent, va ser un ritme, ja crec que té una mescla de reggae, soul, és un rotllo urbano que va trasladar molt bon rotllo en el solet que feia, i la veritat és que, i també, bueno, l'aportació de Huellas Callejeras en xiquets, fent pintacres per xiquets, va ser un matí molt divertit.
Així que un balanç positiu d'aquest mes, i què tenim, David, per aquest mes d'octubre?
Per aquest mes d'octubre, bueno, avui comencem amb Perico Xaman, que el tenim així, i després tenim, bueno, bastant varietat. Tenim des de Pachojana, que mos fa flamenco, tenim Los Dalton, Five Fingers, que mos fa surf, i duo Los Luzolindos. O sigui, que tenim una varietat per tot el món.
Veiem ja alguns repetidors, però en bon sentit, no? Perquè suposem que agrada l'oferta que fan, que el públic respon i, clar, doncs confiar en ells.
Sí, clar, tenim els Dalton, que són uns clàssics així en Villarreal, i Five Fingers, també molt coneguts, i, pues, claro, això que no poden faltar ni una temporada.
I aquest mes l'associació és Pintando el Camino. Per què heu pensat de cap nou en ells?
Bueno, en principi, bueno, el mes d'octubre el teníem reservat en l'Associació Espanyola contra el Càncer, com l'any passat, perquè tenen la seva marxa solidària en contra del càncer. Però, bueno, hem arribat a un acord i farem així per tots dos temes són en relació al càncer. I el que farem és el dia 10, que és el dia del càncer de mama, pues farem, aquesta setmana tindrem el suport i col·laborarem en Paco Bielsa i l'Associació Espanyola contra el Càncer. Però, de moment, estarem tot el mes pintando el Camino de Rosas, com mai millor dit.
I en aquest cas, Amparo, ens comentaves que el projecte per al que anirà els diners que es puguen arreplegar està adreçat al Nadal, ja que és una època, suposem, especialment complicada per als xiquets que estan ingressats.
Sí, tot el que repleguem a Sadada estem recaudant per l'Escola Hospitalària de Nadal en l'Hospital FE, en l'Hospital Clínic i la FE. És a dir, quan són les vacances de Nadal, els xiquets que estan ingressats pues, queden ahí uns dies que estan en l'habitació i ja està. Entonces n'hi ha una gent, s'ha de pagar, evidentment, una empresa pues, que se dedica a fer-los pues, des de manualitats, talles de manualitats, a fer-los experiments, bueno, pues a que s'ho passen bé en aquests dies de Nadal. Entonces, pues estem arreplegant tot el que recaudem fins ara, fins al dia de Nadal, pues serà per ells.
Així que enguany el vostre projecte és este, no? Que els xiquets tinguin unes vacances de Nadal que els facin oblidar que estan a un hospital.
Exacte. El que intentem és que, dins de l'hospital, que, clar, la marxa que n'hi ha pues, d'infermeres, metges, estar allí tancats i demés, pues, que s'olvidin una miqueta de que estan allí i passar uns ratos pues, agradables i fent coses diferents a les que se fan en l'hospital.
Aquesta és una activitat més, però no pareu, no?, durant tot l'any, i no sabem si heu fet un paronet en estiu o tampoc.
No, en estiu tampoc hem parat, hem tingut bodes, batejos, i a més hem anat recaudant, perquè només acabem este projecte tenint ja pendent el campament d'estiu del 2019. O sigui, no podem parar, anem fent cosetes, i la veritat que la gent mos respon, la gent mos ajuda molt, i seguirem mentre la gent mos apoyi.
Per ara considereu que assolireu l'objectiu que teniu previst enguany?
Sí. Ja quasi, no ens queda molt, ja quasi tenim la de l'escola hospitalària, pues, després ho destinarem a altres coses.
Necessitats, per desgràcia, n'hi ha moltes, no?
Sí, la veritat és que sí. Ara, últimament, pues, també pues, diem que sí, feien falta algunes caires de rodes allà en Espanyol, per xiquets, bueno, pues, si els diners que sobren sempre ho fem visible, direm, pues, lo que estava destinat per l'escola hospitalària ja s'ha recaudat, lo que sobre serà destinat per això. Nosaltres seguim recaudant per tot el que faci falta.
Doncs aquesta és la aposta, però també l'apartat musical, ho havia comentat David, ve per part de Perico Xaman. Ara parlem amb ell, però una xicoteta introducció.
Bueno, sé, és un músic de Ciutat Real, però bueno, mira com us conté ell en tot moment, però bueno, un gran músic que toca molts instruments i que bueno, té uns espectacles muntats, com estava contant abans, i va donar molta pena veure ell.
Doncs Perico, per al·lusions, no? Veient el cartell... Són tres, però és un, tres per uno.
Sí, primer de tot, disculpeu el meu valencià, que estic aprenent encara i no sé si podré parlar un valencià així molt correcte o... sí, la qüestió és que la resta d'instruments sóc jo mateix, enregistrat tots la resta d'instruments, la bateria, el baix, a un estudi, i després en directe posa la veu i la guitarra. Uh-huh. I el projecte camina d'aquesta manera, no? Amb la veu i la guitarra i les bases al fons. Uh-huh. Val?
Escoltàvem abans que estaves parlant amb David que fas o intentes fer recreacions, imitacions, sí. No ho sabem. Sí. Però que intentes, no?, també agafar el registre dels artistes als que digueres emules.
Sí, perquè per a mi és molt important fer una recreació que tinga certa fidelitat amb els autors originals. Penso que d'aquesta manera la gent connecta amb la cançó i amb el moment. I... dins de les meues possibilitats intenté fer-ho el millor que puga.
Quins són els artistes que no poden fallar al teu repertori, Perico?
Doncs, per exemple, mai ACDC, mai, o Led Zeppelin, i dins dels artistes nacionals, Suaves o Marea, Extremoduro, sempre es toque.
Cançons que suposem el públic de ben segur reconeix, no? D'una o altra forma, igual no ho associa a l'autor, però que són escoltades.
Sí, són cançons molt conegudes i sempre la gent de seguida... això és una part important del show, doncs, que la gent tinga una identificació en la música i això... tinga un so dins de la persona.
Arribes amb aquest projecte, però portes a les teues esquenes ja uns quants anys de música, de diferents formacions. Com arribes, no?, a aquest projecte a hores d'ara i què t'han aportat les bandes en les que has estat anteriorment?
Sí, clar, com que vinc de fora, així no coneixia a ningú. I sempre el directe és una cosa molt important per a un músic. Com que toque tots els instruments, vaig tindre la idea d'intentar fer una banda amb mi mateix. I la manera era esta, no? Enregistrar la resta d'instruments i després posar en escena la veu, la guitarra i donar la impressió de que hi ha una banda tocant en directe.
Coneixes algun projecte semblant que sigui el mateix que diguem és ell i la banda? O eres aixina, diguem, pioner, o es podria dir que eres pioner?
Alguna cosa aproximada, però penso que amb les bases enregistrades per una persona no, perquè la resta de projectes que he vist són paregudes i les bases són de lata. No són de son MIDI o no, aquest tot el show és enregistrat de una bateria acústica, el baix és tot tocat, els tecles.
I per ara, les actuacions que has pogut fer, quina ha estat la resposta de la gent?
La resposta és molt bona perquè el repertori és a prova de bombes. Són cançons molt conegudes i clar, la gent quan escolta alguna cosa que coneix, connecta amb més facilitat.
Possibilitat d'incloure temes propis o per ara amb aquestes versions ja ho tenim bé?
Pel moment, només versions.
Que no és poca cosa, eh? Si sap tocar tots els instruments, si fas, no?, t'acoples a les veus.
Sí, no, té un treball llarg, perquè primer has d'agafar els temes, després has de sacar tots els instruments i fer unes guies per a poder enregistrar-los bé a l'estudi, i després... Després de sacar els instruments, enregistrar la barreja, no? Diguem que d'aquesta manera ha de sonar com si fos un concert. És diferent que com si fos un disc. No és la mateixa barreja. I això, per exemple, amb el tècnic de l'estudi és una cosa complicada, perquè normalment als estudis sempre s'enregistren en disc. O LPs i coses que després sonaran amb tot junt, no? A la meva barreja no necessite una masterització a l'ús, sinó una cosa que pugui recrear un concert en directe. És com desmembrat, però després amb la veu i la meva guitarra s'ensambla d'una manera elegant i està bé.
Té un rotllo que està bé, no? Preparar noves cançons, noves versions, o direm que ja tens el repertori tancat?
No, ara estic preparant una part una mica més blanda, entre... No? Sí, enfocada al un tribut al pop dels 80 aquí a Espanya, que penso que hi ha molts grups molt, molt bons i penso que puc fer un bon paper en aquest sector, molt bé, gràcies.
Ahí li ha tirat una maneta, estava ahí atent.
Gràcies.
I bé, veiem, bueno, nosaltres, perquè la gent òbviament no ho veu perquè estem en ràdio, vens ataviat amb la guitarra, crec que, bueno, ens oferiràs alguna coseta.
Sí, alguna coseta podrem fer.
Uh-huh. Abans d'escoltar-te, ens agradaria, ara parlem també amb ells que recorden aquesta cita, però que convidares a la gent a que pugui apropar-se i descobrir aquest projecte tan personal i tan poc vist, no?, com és Perico Saman.
Sí, a la gent que per a mi és un plaer tocar així al meu poble, al meu poble meu, i que penso que l'oferta del show és divertida, assequible, i que és d'agrair que hi hagi música en directe al poble i en molts llocs de Villarreal. Aleshores, penso que puc sumar, que per a mi és la cosa més important, sumar i aportar.
Doncs moltes gràcies, Perico, i esperem que la gent gaudisca. Si vols anar preparant, parlem amb la resta de companys.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Bé, recordar, no?, ell ha convidat aquesta cita durant tot el mes, crec que especialment divendres, no?, aquest mes i algun dissabte.
Sí, especialment en divendres, com avui tindrem a Perico Saman en l'assador Freidoria Gades. Però bueno, hi ha un especial Festes Verri del Pilar, en el qual farem el pont, este farem concert divendres i dissabte. Serà col·laboració per la Malagueña i l'altre per l'Antic. En aquesta ocasió, pues, l'associació de veïns del barri del Pilar ens ha tingut el detall de ficar-nos a escenari, inclús, que no mai fem la cita urbana musical solidària en escenari, però com són festes i tal, pues, farem algo diferent, en dues actuacions molt interessants i molt xules també. Lo que intentes. Són repetides, que no és el que ens agradaria, però, clar, la gent, el que li agrada, pues, el que deien.
S'ha de tornar a portar i ja està.
Sí, ha de ser la marxa. Uh-huh.
Amparo, recordar que esteu també des de Pintando el Camino. Com pot col·laborar la gent en aquesta iniciativa?
Bé, doncs pot col·laborar de moltes maneres. Pot vindre a la nostra taula solidària i veure de lo que disposem i agarrar-se una pulsereta, una maneta i demés. Pot vindre a conèixer-nos i preguntar-nos qualsevol cosa de l'associació d'Hispanion i pot fer-se soci d'Hispanion inclús i al mes aportar el que bonament puga. I no res, això, es esperem a tots allí, que ens ho passem molt bé, i res, agrair a Javi i a Davides, que una vegada més compta amb nosaltres i que la cita urbana musical és molt important per a Villarreal, que no se té que acabar.
Que no acabe, a més amb iniciatives, no? Com sempre, algun sorteig, propostes noves per enganxar més al públic assistent.
Sí, això com has dit. Bueno, mes passat ja van tindre participants que van fer fotos i vídeos i van publicar amb el hashtag Cita Urbana Musical Solidària. Esperem que este mes també la gent puja fotos i vídeos i es etiqueten i se hashtag i podran entrar al sorteig d'un tour cervecero de la mà de Castillo Beer Factory. Bueno, per últim, convidar a la gent que vinga a estar després de les 8 a Gades, a la plaça Major, darrere l'Ajuntament, justet, perquè us sapigueu tots. Ens tenim el Perico a Saman i també donar moltes gràcies a Bolles Callejeres per el que va fer el mes passat, perquè aquest estiu molts gossos han sigut abandonats per la gent se va de vacances i tal. I avui ja s'ha fet una gran labor i pues, gràcies a que ha vingut també ha tingut més repercussió i hem sigut negocis adoptats. O sigui, donar-les gràcies a ells.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem i ara ja quan Perico ens diga, crec que ja agafa la guitarra i així que, Perico, presenta'ns que anem a escoltar.
Sí, faré ara una mica d'un tema d'ACS, no és... No és el més adequat per la guitarra acústica, però penso que almenys curiós.
Uh-huh. Doncs anem a escoltar-lo. Moltes gràcies. Molt bé.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies. T'aguanta la veu després de les actuacions?
Sí, sí, és tot tècnica i assajos. Ja
pues vale, Perico, moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Tres minuts passen de les dues de la vesprada. Els deixem ja amb Javi Mata en l'actualitat esportiva, que passen un molt bon cap de setmana. Festes a les Alqueries, a Nules. Intentarem recordar també la setmana que ve aquests actes en aquests municipis en festes. Però molta més activitat a la localitat i a municipis propers, com dèiem. Esperem que puguen gaudir del cap de setmana. Ens trobem dilluns. Adeu. I had flashes. But you saw the plan.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña María Pilar Monzo Eixea. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio de la finada, calle Santa Cristina número 48, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.